Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Tenim el Barça-Sydney per jugar demà al matí a les 12 hora nostra, un partit amistós contra un combinat d'estrelles de la Lliga Australiana, i ja tenim a Barcelona a Moussa Sissoko, el representant de Dembélé, a veure si resolem d'una vegada per totes el culebrot que pinta acabarà amb Dembélé fora del Barça. I estem a 4 dies per la final de la Lliga de Campions, Real Madrid-Liverpool a París. Avui a Madrid, jornada d'atenció als mitjans, així que sentirem de seguida les sensacions d'Ancelotti i del vestidor blanc a pocs dies de la final. A l'Espanyol espera tancar el fitxatge del nou entrenador aquesta setmana, abans de l'aplec de Penyes, que s'ha de fer diumenge que ve a Avià. L'objectiu, el millor situat, com us venim explicant, Diego Martínez, l'extècnic del Granada. Marcelino García Toral s'ha acomiadat aquest matí com a tècnic de l'Atlètic Club de Bilbao. Demà tenim Catalunya-Jamaica, partit amistós a Montilivi, han causat baixa de la llista Dani Olmo i Ruibal, i entren Pere Milla i Jude Gla. Avui arrenca la Copa de la Reina de Futbol al Corcón amb la primera semifinal. Avui a les 9 entra Granadilla i Sporting de Huelva. Demà tenim la segona, clàssic, entre el Barça i el Real Madrid. En bàsquet també avui arrenquen els play-offs de quarts de final de la Lliga CB. Avui tenim València-Bascònia, demà Real Madrid-Manresa, dijous Joventut Canàries i divendres Barça-Gran Canària. En handbol, el Barça ja coneix el seu rival per la semifinal de la Final Four de la Champions de Colònia. Serà el Kiel alemany. L'altra semifinal enfrontarà el Veszprém i el Kielce. La cita 18 i 19 de juny. I en tenis, a Roland Garros, avui estem pendents de Paula Badosa, que juguen una estona, primera ronda, davant de la francesa Fiona Ferro. Ahir Rafa Nadal va debutar amb victòria davant l'australià Thompson, el va derrotar per un triple 6-2, va jugar a bon nivell i, de moment, i toquem fusta, ni rastre de problemes físics. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, tenim molts fronts oberts. Avui us preguntem per un d'ells. Us preguntem si Alves s'ha de quedar un any més. Creieu que sí, el 39%, que no, el 61%. En clau espanyol, us preguntem si faria un esforç per renovar Melendo, que té ofertes. Creieu que sí, el 58%, que no, el 42%. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Empieza a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
De seguida estarem amb les novetats prèvies a la final de la Lliga de Campions, que ja la tenim molt a prop, però abans comencem abordant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que tenim l'equip a Sydney per jugar demà aquest partit amistós, demà al matí, a partir de les 12, que reportarà uns 5 milions d'euros al Barça, no?
Sí, després de 22 hores de vol, per fi han aterrat a terres australianes. De fet, és el primer amistós que el Barça juga a Austràlia, ho farà concretament demà a Sydney, a les 12 del migdia, i no hi ha anat la cúpula esportiva ni tampoc el president. Laporta, que ahir estava a Madrid, i també van ser cassats a la capital d'Espanya Mateu Alemany i Jordi Cruyff. De moment no ha transcendit el motiu. S'han tornat a veure amb l'Atlético de Madrid, com fa uns dies Mateu Alemany amb Gilmarín. Però la notícia ahir era a Madrid, amb Laporta, Mateu Alemany i Jordi Cruyff, mentre l'equip volava cap a Austràlia, on demà jugaran aquest partit.
Sí, perquè tal com estan les coses, estem més pendents del Mercato que de l'equip ja. I en clau Mercato hem de dir que aquest moviment sí que és important. Moussa Sissoko ja està a Barcelona, el representant de Dembélé, per veure si d'una vegada per totes resolem el colabrot.
Ahir va aterrar a Barcelona, estava a París, està negociant amb el Paris Saint-Germain, està en contactes amb el club qatarí, i espera reunir-se amb Mateu Alemany en les properes hores aquí a la ciutat comtal. Ja ho vam explicar el diumenge. La seva intenció és tenir una trobada definitiva per comunicar la decisió d'Ousmane Dembélé, que em deien per primera vegada és el seu entorn més directe, que té un peu a París. Les notícies aquesta setmana són totes a París, començant amb la renovació d'Mbappé, també amb el nom propi de Dembélé, i amb la final de la Champions. Si Dembélé ha tingut dubtes és perquè Xavi l'ha estat apretant fins l'últim moment, l'ha intentat convèncer de totes, i per això s'ha dilatat la seva decisió, però insistim, Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, ja és a Barcelona a l'espera de mantenir una reunió definitiva amb el Barça, que des de fa dies ja venim explicant que el dona totalment per perdut.
I també estem molt pendents de tot el que té a veure amb el futur de Lewandowski, i des del Bayern continuen llançant missatges durs contra el Barça.
Sí, de França a Alemanya, que també és un país que toquem cada dia aquí a Sports Cope, perquè ha parlat Uli Hoeneß, que és el president d'honor del Bayern. Joan, el coneixeràs bé, hem estat consultant una mica el seu currículum dels últims anys, i ha carregat durament contra el Barça l'emissora alemanya RTL. Diu que el Barça alemanya estaria en fallida econòmica des de fa molt temps. No s'explica com volen contractar Lewandowski quan tenien un deute de 1.300 milions fa 6 mesos, i afegeix que el jutge de fallides està trucant a la porta del Camp Nou i li estan fent, mentrestant, des del Barça, una oferta milionària a Lewandowski. La postura és la mateixa, la postura ferma de tots els dirigents del Bayern, s'hi afegeix Uli Hoeneß, no deixaran sortir a Lewandowski. Mentrestant, el davanter polac segueix forçant la màquina a través del seu representant, Pini Zahavi, fins al punt de dir al seu agent que el Bayern per Lewandowski ja és història. De fet, a les xarxes socials el propi jugador també ha eliminat les imatges on apareixia amb l'equipació del club bavarès, i tota aquesta informació i totes aquestes notícies que envolten a Lewandowski també han fet que des del vestidor el capità Manuel Neuer n'hagi parlat. Acaba de renovar fa un any amb el Bayern, el mateix que li oferien a Lewandowski, fins al 2024, i ha dit que si vol marxar Robert, el Bayern haurà de parlar amb ell, i després el club li tocarà decidir què fa amb Lewandowski.
Clar, allò d'Uli Hoeneß ho deies perquè, clar, Uli Hoeneß, parlant de gestionar finances, recordem que va estar pràcticament 2 anys a la presó per evadir impostos.
Es va declarar culpable per evadir gairebé 30 milions d'euros d'impostos.
Molt bé. Alguna cosa més en clau Mercato, Helena?
En clau Bayern, una altra notícia que no és massa positiva pel Barça, perquè s'han avançat des d'Alemanya, el club bavarès ha fet oficial el fitxatge de Marraoui, que recordaràs és el lateral dret, que fins ara jugava a l'Ajax, un dels objectius del Barça. Descartat, no anirà al Camp Nou, arriba gratis a cost zero al Bayern perquè acabava contracte.
Sí, va sonar fort en el seu moment, però ja s'havia diluït una mica aquest nom veient el Barça que no podria fer-se amb els seus serveis.
I van passar a l'altra opció, el pla B, que era Azpilicueta.
Sí.
Està pendent de resoldre el seu futur, igual que Marcos Alonso, que seria l'alternativa a Jordi Alba en el lateral esquerre.
Després parlem d'Azpilicueta i de més noms propis en clau Barça amb un protagonista Sports Cope. Seguim pendents de tots els moviments.
Perfecte.
Condis, gràcies.
Adéu.
Vinga, abordem ara la informació prèvia a la final de la Champions de dissabte, que aquí a la COPE vivim amb Little Caesars Pizza. És el pla perfecte, futbol i pizza. Per 6 euros tens una pizza al teu gust preferit, amb la massa recent feta i sense cues. Passa pels seus locals, que estan a Passeig Colón 4 o al carrer de Sants 315, i a gaudir de la final. Atenció, que a més, si vas de part de Cope, et donen extra del teu producte preferit gratis. Així que a gaudir de la final de la Champions amb Little Caesars Pizza. Saludo al José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda. Podries tenir la amabilitat de tancar la tele, sisplau?
Però està Mbappé. Aquí vinga Mbappé, vinga Mbappé, no?
Seria un detall.
El Madrid entenc que ja d'Mbappé es va parlant cada vegada menys i cada vegada més es va
parlant de la
final de dissabte. Avui, jornada d'atenció als mitjans.
Media Day, sí senyor.
Amb Ancelotti i tota l'artilleria.
De fet, primera compareixença davant dels micros després de la decisió d'aquest senyor que tenim a la pantalla, Kylian Mbappé, de donar carbasses al Real Madrid i renovar pel Paris Saint-Germain. Ancelotti, molt tranquil, molt relaxat l'italià, roda de premsa prèvia a l'entrenament, tallant d'arrel qualsevol pregunta sobre Mbappé al segon torn de paraules, un Carlo Ancelotti que està, doncs, a davant la possibilitat de guanyar la seva quarta Lliga de Campions. Les impressions de tot plegat del tècnic madridista.
Nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, de otros clubes. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es preparar bien la final.
¿Podría convertirse en el primer técnico en ganar 4 Champions?
Sería un gran éxito para mí, pero sé perfectamente que en una final puede pasar de todo. No estoy obsesionado a los títulos individuales.
Las casas de apuestas, que son un poco las que marcan el favoritismo, dan de favorito a Liverpool, ¿no?
Puede ser que el más favorito a Liverpool va a ser una final muy, muy igualada.
Una final igualada, preveu el tècnic italià. Després de l'entrenament, barra lliure de jugadors, com en los viejos tiempos, els teus temps, els meus temps, podies anar allà a aturar els jugadors del Real Madrid, que és un equip de futbol. Bàsicament, un porter i un davanter centre. Què diu el porter del Madrid, Thibaut Courtois? Doncs parla d'una cosa que no s'ha parlat gaire. Crec jo que és un detall important. El Madrid arriba amb els deures fets. La Lliga guanyada de fa moltes setmanes, mentre que el Liverpool ha arribat exigit pràcticament fins al partit de dissabte. Per Thibaut Courtois és un petit avantatge pel conjunt blanc que el Liverpool arriba una miqueta més tens.
Muchas veces al principio una final es un poco a ver qué pasa y una vez que se abre, pues ahí puede ir de portería a portería. Pero yo creo que físicamente llegamos muy bien. Ellos han dado todo hasta el último segundo el domingo y quizás tenemos una pequeña ventaja en eso, pero hay que hacerlo también en campo, salir con esa intensidad y demostrar que físicamente estamos para ir hasta el final.
Aquest argument hi hauria qui te'l giraria al revés. Et dirà igual que és millor per Liverpool haver arribat a pocs dies de la final amb tensió competitiva.
Voldria que algun expert en preparació esportiva o en preparació mental o en preparació global es mullés i digués, escolti, segons el meu llibre de text, és millor arribar competint que no ha arribat amb una mica...
Algú el trobaries.
Sens dubte, però jo crec que és un tema que no s'ha parlat gaire. Però bueno, del porter al davanter centre, assenyalat pels dits i sobretot més després de les carbasses d'Mbappé per continuar tirant del carro en l'aspecte golejador. Karim Benzema no sent gens de pressió de cara al partit de dissabte, on creu que els primers 20-25 minuts són importantíssims.
Voy a jugar el sábado una final, que es muy importante, pero no te voy a decir que me voy a meter presión, porque no tengo, no voy a tener presión. Y el sábado la única presión que voy a tener es entrar en el campo. Y luego cuando estoy en el campo se quita la presión. Una preparación igual, solo más, vamos a decir, no tenemos que trabajar más porque tenemos que preparar un partido que es muy importante para nosotros, pero entro en el campo y a disfrutar.
Partit especial, sobretot per un dels capitans de la plantilla blanca, Marcelo, que dirà adeu, tots ho sabem, quan arribi el 30 de juny i s'acabi la temporada.
Així estan les sensacions al Real Madrid. Busquem ara les novetats esportives amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, danos noticias en el Madrid a 4 días ya tan solo para la final, Miguel Ángel.
Pues todas son buenas. Enfermería vacía, Marcelo se ha incorporado hoy al trabajo de grupo, ha entrenado con normalidad, también lo han hecho Lunin y Mariano, que ya se ausentaban por motivos personales del entrenamiento. El portero suplente Lunin ha sido padre, ayer tuvo día libre y yo creo que el once está bastante claro, ¿no? Solo está la duda de Valverde o Rodrigo. Sí. Sigue diciendo Ancelotti que va a ser un partido para muchos jugadores, diciendo que a lo mejor resuelve, como ya pasó contra el City, los que entran después, o como viene pasando con Camavinga, que no es titular en la Champions, pero los ratos que salen en la segunda mitad le da mucha potencia al equipo. Así que yo creo que el once está también bastante claro, con Alaba recuperado de esa sobrecarga en el suelo, lleva dos entrenamientos con normalidad el austriaco. Así que, Joan, salvo sorpresa mayúscula, el Madrid tiene decidido su once, que sería Courtois en portería, Carvajal y Mendy en los laterales, Militao y Álava pareja de centrales, con Casemiro, Kroos y Modric, y arriba Valverde, Vinicius y Karim Benzema.
¿Cuándo viaja el equipo para allá?
El jueves a las 4 de la tarde. Tiene previsto hacer 4 entrenamientos aquí en Valdebebas, en la Ciudad Real Madrid. Y el viernes, el Liverpool es local, el equipo se ejercitará en el estadio de San Denis.
Perfecto, estamos en contacto durante toda la semana, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Això al Madrid, al Liverpool, Gil, la notícia és que Thiago Alcántara semblava descartat i ara ja no ho està.
No, després de passar proves radiològiques. El concurs de Thiago Alcántara a la final està complicat, però no impossible. A hores d'ara i es treballa, evidentment, a la infermeria del Liverpool a marxes forçades per recuperar el migcampista. Després, el que més preocupa és Fabinho. D'aquesta contractura a la cama esquerra, està prevista, de fet, la seva reincorporació al grup avui dimarts, però, evidentment, no farà la sessió completa amb la resta del conjunt de Jürgen Klopp. Més optimisme amb Salah, que no hauria de tenir problemes de cara a dissabte, ja va tenir diumenge mitja horeta, i Van Dijk, risc zero, en el cas del central, amb el seu genoll esquerre. Joe Gómez preocupa una miqueta més el turmell esquerre, però la seva demarcació jugaria Alexander Arnold, així que, de moment, l'única baixa confirmada al Liverpool és la de Divock Origi. Per cert, avui el conjunt red fa una crida perquè han descobert una trama de revenda d'entrades per la final.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, 24 de maig. Media day al Real Madrid, per exemple, una del migdia d'avui. El Barça sopant a Sydney a la mateixa hora, 8 hores més que aquí. Les cares d'Ancelotti i els jugadors del Real Madrid són de tensió i a l'hora d'il·lusió i concentració per la final de la Champions de dissabte a París. Tot el contrari que les cares dels jugadors del Barça a Austràlia. Somriures d'orella a orella, el que més Dani Alves, la resta li segueix, i Ansu Fati es trenca de riure. És la distensió en un viatge final de curs com els estudiants de batxillerat, encara que tots tinguin suspensos. Els del Madrid estan tensos de cara a l'examen final, o treuen matrícula d'honor guanyant la Champions, o un suficient per ser campions de Lliga. Els del Barça no, rient, però amb un suspens com una catedral de gran. Segurament canviarien gustosament la seva situació. El Madrid a les antípodes i el Barça fent media day a la Ciutat Esportiva. Haurem d'esperar per veure aquestes imatges. El 2022 no toca. I com dic sempre, cadascú queda retratat.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge, doncs, del Barça, de la final de dissabte de la Champions i de més coses. Parlem de seguida Esports Cope amb un futbolista Premier.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos, demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fue sentirme solo estando contigo.
3 i 24. Aquest futbolista Premier és Oriol Romeu, exjugador del Barça, actual jugador del Southampton. Serà un dels protagonistes del Catalunya-Jamaica de demà a Montilivi. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què tal? Ja estàs per aquí, no?
Sí, he arribat avui i tenia ganes de començar les vacances i per fi ja estarem aquí.
Molt bé, les vacances comencen per això dijous, que demà tenim aquest partit amb la selecció de Catalunya. És una, bé, una bonica manera d'acabar la temporada, Oriol, no, o què?
Sí, jo ho veig més com una miqueta de celebració, un partit de disfrutar, per gaudir-lo, i a la porta un ambient tan bo com l'última que vam jugar.
I per relaxar-se una mica després d'un final de Premier brutal que hem viscut aquest cap de setmana, Oriol, eh?
Sí, ha passat de tot, ha passat de tot. Les últimes setmanes han sigut intenses i és bonic quan s'arriba fins a l'últim dia, fins a pràcticament els últims 15 minuts en coses per a decidir i li porta, li suma no sé, aquest puntet de tensió que sempre és bonic.
Sí, sí, s'han decidit les coses per baix i per dalt la lluita pel títol va ser una cosa terrible.
Increïble. El segon tramo de temporada que fa el Liverpool és espectacular. Quan pràcticament al desembre la gent ja donava el City com a campió, fan una... no sé si han perdut un partit dels últims no sé quants, una animalada, i han estat a un nivell altíssim. I que el City hagi aguantat la pressió de veure que un equip té per detrás en tan bon nivell, jugant tan bé al futbol, apretant tan bé, també té molt de mèrit poder aguantar aquesta pressió, perquè no és més fàcil.
Sí, home, la Premier ja fa molts anys que té un nivell altíssim, però el pols aquest que estan mantenint els últims anys Guardiola i Klopp estalaven al nivell a unes quotes altíssimes, eh?
Sí, mira, que jo pensava que el Chelsea, després de l'any passat, també guanyava la Champions, i Tuchel poder ser sentat una mica també entraria a la disputa, però és que han estat els dos intractables. Han perdonat molt poc, han perdut molts pocs punts i han acabat, vamos, guanyant Guardiola per tots pèls.
Sí, després et preguntaré pel Liverpool, i ja de cara a la final de la Champions de dissabte, però vull aturar-me en Guardiola, a qui tu coneixes molt bé, porta 4 Premiers guanyades de les 6 que ha competit. Ja sabem que està un equip dels més potents, que fitxa molt bons jugadors i que es gasten molts diners, però té mèrit, Oriol.
Sí, els diners no són tot, hi ha molts equips que també tenen un potencial econòmic i no guanyen competicions de tanta facilitat com ho ha fet Guardiola de la seva carrera. I potser el repte més gran que tenia era arribar a la Premier i seguir dominant-la com ha dominat a 3 lligues, i després de 6 anys se pot dir que ho ha fet. Ha jugat un futbol increïble, l'equip sempre està competint bé. I avui, bueno, ahir just ho parlava amb el meu míster, el mèrit més gran és guanyar la Lliga. És el que... al final t'ho has de mereixer. La Champions necessites moments que te decanten cap a tu, que te veguen de cara, però la Lliga és 38 partits que el que arriba al final en més punts sempre és lo mereixedor, no?, de guanyador, i en aquest sentit havent-ne guanyat 4 s'han de fer molt bé les coses per arribar a tenir aquests números.
Sí, a tu, si no recordo malament, Guardiola és qui et fa debutar amb el primer equip del Barça, no, Oriol?
Sí, 18 anys vaig debutar, sí.
És el millor entrenador que has tingut, tu, o...?
És que no, tampoc he tingut la sort de treballar en ell durant una temporada llarga, com va dir. He après moltíssim del que m'ha ensenyat. Sí que és cert que veia que tenia un punt de vista diferent, que t'ensenyava, que hi havia coses que queden gravades de per vida, però també he tingut la sort de treballar en... Bueno, jo guardo molt bon record de Luis Enrique, també Julio Petegui, a sub-21. He tingut entrenadors des que he pogut aprendre molt i sempre intento agafar una miqueta de cadascun, no?
Escolta, parlem del Barça una mica. Moment difícil, per l'equip, pel club, per la institució, temporada dura, s'ha quedat lluny dels objectius, està intentant reconstruir l'equip, però no hi ha gaire diners per fer-ho. Situació delicada ara mateix, conjuntura delicada, Oriol, pel Barça.
Sí, moment de... com se diu en anglès, de cavar fons, no?, i buscar respostes. És el que ha tocat, i potser Xavi va començar una arrencada molt bona que la gent no s'esperava, i aquestes expectatives, al no haver-se complit al final de temporada, fa que encara hi hagi un punt de més de decepció. Si hagués sigut al revés, i l'inici hagués sigut dolent i s'hagués acabat al nivell que va acabar guanyant al Bernabéu, per exemple, o al nivell que estava l'equip llavors, segurament se diria que cada temporada que ve les coses tinguin molt bé. Però desafortunadament ha sigut al revés, ja tot pinta una miqueta de color negre. Jo, tot i així, crec que la paciència que s'ha de tenir, paciència en Xavi, se li ha de donar temps, i si pot crear el seu equip i pot armar una miqueta la seva filosofia, manera de jugar, i té aquest espai per a poder treballar de temps, acabarà traient bons resultats.
Sí, ens preguntem aquí tots per què s'ha donat aquesta situació que tu comentes, no? Perquè és veritat que l'equip en una fase del campionat o de la competició va apuntar amb molt bones sensacions i molt bon futbol, i després de sobte tot s'ha diluït al tram final de la temporada i no acabem d'entendre per què.
Bueno, hi ha hagut no hi haurà mai un motiu clar, no? Però han hi hagut lesions. Jo crec que també la baixa de Pedri va ser molt important, perquè va ser un jugador que just quan ell va estar a l'equip va ser com millor va jugar, estava a un nivell altíssim, però anava molt entre línies. I després probablement no tingui un perfil similar, ja, vist que Gavi pues, ha estat a un gran nivell, però no és del mateix estil que tot el que te va anar a Pedri, de lesions de Piqué també, en moments importants, laterals, extrems, també problemes. No hi ha hagut un jugador que hagi estat constantment marcant gols, sí que Aubameyang ha fet un bon nivell, però aquestes entrades i sortides de jugadors fa que sigui difícil poder agafar una seguida de joc, de confiança, de poder plantar-te dins l'equip. I, bueno, acabes la temporada amb les sensacions negatives i dolentes. Però jo tampoc seria molt alarmàtic o em posaria molt assustat. Jo crec que s'ha de tenir paciència. Això estava clar que Xavi venia per estar mínim dos temporades, o cala més. I després ja, pues, després d'aquest temps que tingui, ja serà mig d'ara i se decidirà. Sí. Ha fet una bona feina, no? Però estic segur que en el que ell parla i com se li veu i tot el que sap de futbol, l'equip anirà a acabar molt.
Ell ha dit molt a les últimes setmanes que és evident que calen reforços i que vol tenir les posicions doblades, i una de les que vol doblar és la de Busquets. El que passa que trobar-li un, o trobar un futbolista que pugui fer el que fa Busquets és difícil, eh, Oriol?
és pràcticament impossible. De fet, no ha tingut, no sé quan ho veia, ha sigut els jugadors que ha jugat tots els partits o ha estat pràcticament insubstituïble. Que és un, bueno, és un tio que la feina que fa ningú la sap fer millor que ell, i per l'estiu del Barça és la millor empresa que es pot tenir. Però, bueno, també cercaré Busquets, porta molta càrrega de partits i en algun moment haurà de descansar i haurà de tenir una miqueta de alguna peça que el pugui que el pugui descarregar, no? de tanta demanda i tanta tanta exigència de partits.
Creus que De Jong ho podria fer? No sé si seguirà, perquè igual el tens allà jugant a la Premier la propera temporada, està per veure, però tu creus que De Jong podria arribar-ho a fer? O no?
Jo crec que sí. Sabem que Xavi lo pot també guiar una miqueta i orientar en quan automatismes de pilota i com està més ben col·locat tàcticament. Jo crec que és un jugador d'un perfil que encaixaria. Després també penso que l'Ajax, molt de partits, jugava bastant retrasat, entre centrals, venia molt a rebre, i és un jugador que té capacitats per a poder adaptar-se a este rol.
Igual tu podries donar un cop de mà també, Oriol, o què? O no?
Bueno, evidentment, entrar, donar un cop de mà, sempre un a un club com el Barça, pues, sempre li faria goig, no? Però això són coses que no depenen d'un.
Qui plora per aquí, Oriol?
Lo Peque. No sé què li ha passat, pobre, però...
Que tens un nen petit o què? Un nen petit?
Sí, un any.
Un anyet. Molt bé, enhorabona. Escolta, et vull preguntar algunes coses més encara i acabo de seguida. Sona molt Azpilicueta per reforçar la defensa del Barça. Tu has sigut company d'ell al Chelsea. Bé, el coneixem bé. Pot jugar de lateral, pot jugar de central, experiència. Et semblaria un bon reforç?
Sí. És un tio que, a part, porta este grau de maduresa que necessita un equip jove, que necessita un equip que ha sortit d'una situació complicada i que pot ser en algun punt de la temporada ha fet falta. I la versatilitat que té de poder jugar en diferents posicions, de poder jugar en diferents sistemes, també sí que és un perfil que ha demostrat perfectament que s'encaixaria i podria jugar a molt nivell. Després ja veurem si s'acaba fent o no, però així té un nivell top.
El que està fet s'ha d'anunciar oficialment, però s'ha tancat és Christensen. Què tal?
Jo l'he vist jugar a la Premier, un jugador tècnicament molt bo. Potser li encaixa, si no sentia la veritat, més la Lliga Espanyola que la Premier, perquè físicament en disputes no és el seu fort, però sabent que el Barça tindrà molta posició i s'haurà de jugar molt des de detrás, doncs sí que és un jugador que podria donar moltes solucions a Xavi en diferents situacions del joc.
Molt bé, Oriol, acabo preguntant-te per la final de la Champions de dissabte. Liverpool, ho hem comentat ja, un equip potentíssim que ha fet una recta final de temporada brutal, i el Madrid que està una vegada més a la final, i ja sabem que el Madrid quan arriba a les finals normalment és per guanyar-les. A veure què passa.
Sí, estarem animant a Liverpool. Jo no m'agrada molt veure guanyar el Madrid i espero que el Liverpool pugui fer un bon partit i continuï la dinàmica o el nivell de joc que ha estat durant els dos últims mesos, també és perquè el Madrid contra el Liverpool sap jugar. I a mi me sembla que el Liverpool és un dels equips que millor pressiona de tota Europa, però quan han jugat contra el Madrid sempre han tingut bastants problemes i serà una final molt igualada. Veurem. I també una cosa que sembla mentira, però tal com arriba el Madrid a la final, pareix que ja vagin guanyant 1-0 després de les remuntades que han fet i de resultats que han pogut, o dels partits que han pogut treure endavant en situacions superextremes.
Sí.
Llavors, veurem, però estarem desitjant que el Liverpool sigui aquí l'èxit al final.
Escolta, ja que diu que el Madrid té sort i tal, però clar, quan passa tantes vegades, Oriol, és que alguna cosa tenen,
sí.
No?
Sí. No podem dir que no hi ha un factor sort perquè existeix i està, però també no, la sort s'ha de guanyar, s'ha de mereixer. El Madrid quan arranca, quan te posa la quinta i comença a venir en centros, en atacs ràpids, en Benzema, Finet, és un equip molt, molt perillós. Uh-huh. I ha pogut remuntar eliminatòries contra equips que estaven a un nivell altíssim, City, PSG, Chelsea,
sí, sí.
Tot i així, en situacions molt difícils, que qualsevol equip hagués rendit, ells són capaços de trobar forces i tirar-ho endavant.
Molt bé, a veure què passa. Oriol Romeu, un plaer la conversa. Gràcies per atendre'ns, que t'ho passis bé demà i bones vacances. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada molt forta.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Vinga, obrim debat Esportscope amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estem?
Què tal? Molt bé. I amb el Miguel Ric. Hola, Miguel.
Bona tarda, Tom.
Bona tarda. Siempre hablamos en clave Barça y Madrid de la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? Cuando uno va bien, el otro va mal. Y bueno, esta semana es el contraste que tenemos, ¿no, Emilio? El Barça y en Sydney hablando ya solo de mercado y el Madrid preparando la final de la Champions.
Sí, bueno, es en esa situación es un modelo más, ¿no? De uno abajo y el otro ilusionadísimo, ¿no? Además con perspectivas muy distintas, porque es verdad que el Real Madrid se ha llevado un batacazo impresionante, especialmente su presidente, pero es verdad que tiene recursos económicos tremendos, cosa que no tiene el Barcelona, y no solo recursos tremendos, sino un equipo hecho que tan hecho que juega la final de la Champions el sábado, ¿no? O sea que sí, efectivamente son vidas paralelas, pero muy muy diferentes. Yo considero que es evidente que todos nos cambiaríamos por la situación del Real Madrid pese al batacazo que se han dado y que sobre el Barcelona pues hay muchísimas dudas. Que por otro lado, si hoy es el presidente ejecutivo, pues crees que a lo mejor de un plumazo se pueden arreglar, pero no sé. Yo insisto en que en la entrevista que concedió a Catalunya Radio me hubiera gustado que hubiera explicado con mayor detalle esa...
las palancas,
esa,
¿no?
Sí, esa ilusión de que de pronto, pues en un año iba a resolverlo todo, ¿no?
Sí. Ahora esperamos el movimiento del Madrid, Miguel, al margen de la final del sábado, después del varapalo de lo de Mbappé, algo gordo harán, entiendo, ¿no?
Lo gordo que pueden hacer es ganar otra Champions.
Ya, sí, sí.
Y eso yo creo que coincidiríamos todos en que sería mejor que el Madrid estuviera en Australia. Claro. Y el Barça jugando en París la final de la Champions. Bueno, sí que tiene que moverse, claro. No sé si con el plan B o el C, porque con esta película de suspense de Mbappé, no solo han perdido al francés, también han perdido la oportunidad de fichar a Haaland, que son perder de golpe, perder con la posibilidad de ficharlos, la posibilidad real de ficharlos, a las dos piezas más importantes del mercado. Bueno, alguna cosa harán, seguro, no sé el qué, pero...
A ver si van a por Lewandowski ahora.
Bueno, podría ser, no me extrañaría. Esta es una posición que Madrid tiene más que cubierta con Benzema, pero sí. Claro, no nadie por detrás de Benzema está a ese nivel. Pero no lo sé, no creo que sea la prioridad del Madrid, ya veremos.
Sí, había el otro día, a ver, a mí lo de Lewandowski, que me parece una pieza que no tiene el Barcelona, sea Lewandowski o alguien así, porque tenemos entre 17 y 19 nueves y no te quedarías con ninguno, pero el Madrid yo creo que, como dice Miguel, o como pensamos todos, lo tiene cubierto. Y sin embargo, ayer leí una pieza de Manuel Jabois en El País, donde un directivo del Madrid que estaba en la pomada y en la negociación de Mbappé decía: nosotros queríamos a Mbappé por muchas cosas, pero sobre todo porque es un jugador diferente a todo lo que tenemos. Dice, para nosotros Mbappé era una granada, dice, que tú llevas en la mochila y que si te fallan todos los planes, de pronto sacas la granada y ganas el partido, ¿no? O sea, y realmente todo el mundo tiene esa sensación de este monstruo, que es un tío, ¿no?, que a la carrera es invencible y que ciertamente pues nos recuerda a los mejores futbolistas, evidentemente empezando por Messi, que de la nada te hacía un gol y te resolvía un partido, ¿no?
Sí. Igual juegan juntos Dembélé y Mbappé, Miguel, la próxima temporada. Pinta que no seguirán el Barça. Os preguntaría si creéis que el Barça ha gestionado bien este asunto, porque lo digo porque hay mucha gente que cree que desde invierno Dembélé no debería haber jugado más con el Barça.
No, es que yo creo que es desde hace años que no debería haber jugado en el Barça. Lo deberían haber vendido hace mucho tiempo y no les habría pasado esto. Tengo que decir, en honor a la verdad, que me consta que ya en la época de Bartomeu hacían movimientos para venderle o renovarle. Y el tal Dembélé y sus agentes han llevado la situación durante más tiempo que la de Mbappé, la suya, ¿eh? O sea, ha buscado la posibilidad de quedar libre y ahora se ha encontrado en este escenario de poder fichar donde quiera. Bueno, si se va al PSG, mucho me equivocaré, pero coincidirá con Mbappé en el mismo equipo, pero será difícil que jueguen juntos. Jugará Mbappé, pero Dembélé juega para él.
De nuevo otra vez, parece ser que sigue produciéndose la nueva, iba a decir la vieja, ¿no?, la nueva teoría de que los futbolistas, de que los buenos futbolistas, no iba a decir los grandes futbolistas en el caso de Dembélé, pero los buenos futbolistas juegan donde quieren, ¿no? Es verdad que juegan donde quieren, como ha ocurrido con Mbappé, asumiendo un riesgo tremendo de pasarse meses y meses sin tener contrato, sin saber qué va a ser de él, con la posibilidad de lesionarse y no tener contrato, que es lo mismo que le ocurre a Dembélé, que durante meses nos hemos creído no puede ser que sus agentes y él no tengan nada. Parece ser que es así, pero también parece ser que al final acabará ganando la teoría, se acabará imponiéndose la teoría de que los futbolistas acaban jugando donde quieren, ¿no? Y es evidente que desde no jugar hasta no renovar, hasta ser castigado, hasta volver, hasta ser la esperanza, hasta ser la ilusión, hasta no contar y hasta producirse, con perdón y la palabra, el cabreo de Mateo Alemán, que supongo que para provocar un cabreo de Mateo Alemán tienen que pasar muchas más cosas.
Si fuera por Mateo Alemán no jugaría desde el mercado de invierno.
No, pero es que la frase de la respuesta de Mateo Alemán, pregúntele usted
a ellos.
Ya es la frase, como dice muy bien Miguel, ya es la frase.
Y dijo también: no puedo dar mi opinión personal, o no quiero dar mi opinión personal.
Efectivamente. No, eso ya es dar tu opinión personal.
Sí, exacto.
Decir eso ya es como dice Miguel, ya Miguel, por ejemplo, ya ha dado su opinión personal y no ha dicho todo eso. Pero sí, el caso de Dembélé es tremendo. Y además, teniendo en cuenta que seguimos, como muy bien también razona Miguel siempre, seguimos en esa postura que no ha hecho nada deslumbrante Dembélé.
No.
O sea, Dembélé ha hecho, sí, cierto, 7 asistencias. Cuando ha cogido la pelota parecía que iba a pasar algo, pero no ha metido 14 goles. No ha metido 14 goles en 13 partidos, ¿vale? O sea, y estamos casi llorando, casi de rodillas, casi provocando al director deportivo, casi provocando al secretario técnico. O sea, es increíble.
Y el quinto año en Barcelona.
Y el quinto año en Barcelona.
5 años. Sí. Oye, prácticamente con un sí o con un no, que claro, en el Barça podríamos tratar 1000 temas, pero os pregunto, ¿a Alves os lo quedaréis una temporada más, sí o no, Miguel?
Es que contestar así es muy difícil. está en función de lo que puedas hacer. Si puedes hacer algo mejor, no.
Vale.
Y si no te queda más remedio, pues que no, es que no hay nadie más.
Ok. Emilio.
No, y me han dicho esta mañana que me parece que vamos a fichar al lateral derecho del Mallorca juvenil que está en la sub-17, que se ve que es muy bueno.
Para el filial, por eso, entiendo.
Bueno, no lo sé. Me han dicho que al portero ya se lo ha llevado el Real Madrid.
Sí, eso sí.
Vale, pues me parece que nosotros nos vamos a llevar al lateral derecho. Me lo han dicho esta mañana. Bueno, me lo ha comentado Alejandro Vidal, que es un monstruo veterano ya jubilado de Mallorca, y me ha dicho: Emilio, creo que el Barça está detrás de este chaval que es muy bueno, que es de la sub-17. Ahora me dirás el nombre y me acordaré, pero no me acuerdo. Fosoroyo, no sé cómo se llama el chaval. Sí, muy bueno, bueno.
Okay.
Dicen que es muy bueno. Pero no, yo después de ver los dos goles que nos metió el Villarreal por el lado de Alves, que estaba en el centro del campo, mientras alguien cubría esa banda, me desesperé bastante, la verdad.
Sí, sí. Molt bé, senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, Miguel, gràcies, eh?
Hasta luego.
Bueno,
una abraçada forta. Adéu.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb l'actualitat de l'Espanyol i amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Que estem pendents de tancar el nou entrenador i l'Espanyol vol arreglar-ho aquesta setmana abans de l'aplec de penyes, no?
Sí, que és a Avià el diumenge, organitzat pels pericos del Berguedà, 30è aplec de penyes, i seria, doncs, la intenció del club que el senyor Maoyer i tota la comitiva, Marañón, Capdevila i demés, arribin a aquest moment socialment complicat amb un nom ja confirmat. Jo no dic que el presentin, però que sí que l'anunciïn. I aquesta és la intenció d'aquí a diumenge, intentar anunciar el nom del nou entrenador. Ja saps que aquí només apostem per Diego Martínez, i fins que es caigui Diego Martínez no començarem a parlar d'altres alternatives. Però com que a mi sap, jo sé que a tu t'agrada el salseo,
sí.
T'explico. Aquest matí la Galada diu que a l'Espanyol ha parlat amb els representants d'Ernesto Valverde.
Ostres.
Però la notícia es desmenteix en la mateixa notícia. Diuen que és molt difícil que Valverde arribi. El diari AS acaba de publicar fa una estona que l'Espanyol ha parlat amb els agents de Paco López, exentrenador del Llevant. L'agent de Paco López és molt, molt vinculat a l'espanyolisme. És Amadeo Rengel, el fill de la Maria Teresa Ros, exconsellera, i el fill del difunt Rogelio Rengel. I a mi m'expliquen, trucant a València, que a València avui també la COPE de València ha informat que ja negocia el Llevant amb Vicente Moreno, per tal que sigui l'entrenador del Llevant la propera temporada, que a València és Vox Populi, que si Diego Martínez diu que no, l'entrenador de l'Espanyol sortiria d'aquests dos. Raúl González Blanco, entrenador del Castilla, ara si s'ha caigut el terra que s'aixequi, el Gil.
I no està aquí, però segurament a la redacció està terra estès.
I l'opció guapa, que seria Cannavaro. Que, no sé si guapa, per, com diu Oliveros, per lo bo que és o per lo guapo que és, que realment és un tio molt guapo.
Sí, senyor.
Així que escolta tu, esperem que sigui Diego Martínez i a partir d'aquí que sigui el que Déu vulgui, però que arribem ja a una història una mica més concreta. Per què hi ha futbolistes que estan pendents? Melendo. Almeria es publica que Melendo té un preacord amb l'Almeria de Rubi. Jo ja fa dies aquí que vaig dir que era la sortida lògica de Melendo era amb Rubi a l'Almeria. He parlat amb Ginés Carvajal, el seu agent, i em diu: home, està molt bé, sí, a l'Almeria el vol, sí, però el vol a primera divisió. A l'Almeria encara no ha pujat, esperem que pugi. I després, que en qualsevol cas, Melendo vol esperar al que digui el nou entrenador de l'Espanyol, perquè potser arriba Raúl, Cannavaro, Paco López o Diego Martínez i diuen: no, és que jo vull a Melendo. I aleshores la història canvia.
molt bé. Doncs estem pendents de tot plegat. Molts noms sobre la taula, aquí, que gràcies.
Abraçada.
Saluda el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquest matí ha pres possessió Joan Soteras com a president de la Catalana de Futbol.
Sí, va ser reelegit diumenge president de la federació. Ha estat al Saló d'Actes de la federació al carrer Sicília. Allà ha celebrat amb la seva nova junta directiva el rècord de participació a les eleccions, el 85% del cens, rècord absolut, amb més de 1.000 vots. Ell va guanyar per 26 de diferència amb Àlex Talavera i a l'acabar l'acte Soteras ha atès els mitjans de comunicació, ja estava a la cadena COPE i avançava el president de la Federació Catalana quins plans té per la selecció ara que jugaran demà contra Jamaica Montilivi.
Aquest partit sigui sostenible per la federació i si volem un millor partit, entre tots hem de fer l'esforç perquè hi hagi un millor partit. Però nosaltres seguirem dintre de la nostra modesta aportació que fem a aquest partit, que és una aportació ja suficientment important, perquè seguim veient al llarg dels anys el meu mandat segur que es vegi Catalunya jugar com a mínim un cop l'any. I en femení, que no en parlem, el futbol femení, també volem, i d'aquest no en farem un, sinó que en farem dos a l'any. Ja ho tinc parlat amb la Federació Espanyola i això en farem dos a l'any.
I ja que parlava el president de la Federació Catalana del partit de la selecció de demà, les novetats, Joan, del conjunt de Gerard López, la primera novetat ahir, que Héctor Bellerín era baixa d'última hora per problemes físics, el va substituir el seu company al Betis, Aitor Ruibal, però Ruibal avui ha causat baixa mèdica també, ha entrat en el seu lloc el blaugrana Ferran Jutglà, que s'assuma als seus companys Riqui Puig i Òscar Mingueza. També hi ha hagut un altre canvi anunciat avui, Dani Olmo, segons la Federació Catalana, és baixa per compromisos amb el seu club, el Leipzig, el seu substitut és Pere Milla, que és el tercer jugador de l'Elche, juntament amb Edgar Badia i Gerard Gumbau, que estaran demà al partit contra Jamaica. La Federació Catalana, per cert, entrenarà demà d'un quart de 12 a un quart d'una del migdia a Montilivi, després roda de premsa del seleccionador Gerard López.
Molt bé, has estat molt a prop de Haaland, fa uns minuts,
sí,
Víctor.
Ha arribat aquest matí d'hora amb els seus companys, ja companys del Manchester City, Rubén Díaz i Laporte, els centrals. Ha arribat perquè ha estat aquest matí migdia a Barcelona, 4 hores, veient-se amb el doctor Ramon Cugat, a la clínica Quirón.
No ha vingut a fitxar pel Barça,
no? No, no. Metge de confiança de Pep Guardiola al Manchester i fa una estona, fa res, poc més d'una hora ha marxat Erling Haaland ja amb Rubén Díaz cap a Manchester. La Porta s'ha quedat per aquí, per cert també ha marxat Neymar Júnior, que ha passat uns dies a la ciutat comtal.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Un apunt de futbol femení. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que avui arrenquen les semifinals de la Copa de la Reina al Corcón.
I el Barça està viatjant aquesta hora cap a Madrid, ha sortit fa 25 minutets amb dues baixes d'última hora. Una important, Caroline Graham Hansen, titular habitual, la noruega té una lesió al peu, i també Melanie Serrano, que té molèsties al genoll dret, són baixes per aquesta semifinal de la Copa de la Reina, que jugarà demà al Barça a les 9 contra el Real Madrid. Aquesta tarda, últim entrenament a la ciutat del futbol de les Roses, a 8:15. Abans, a 7:15, roda de premsa oficial amb Jonathan Giraldez i Mariona Caldentey. L'equip ha de canviar ràpid el xip de Turí, perquè la semifinal de demà contra el Madrid és exigent. Avui es disputa la primera semifinal entre el Granadilla i l'Sporting de Huelva a les 9 al Municipal de Santo Domingo del Corcón, que també serà la seu de la final diumenge, a 11:15, horari vergonyós, perquè l'Alcorcón juga a les 9 contra l'Eibar el mateix dia.
Doncs signo a sota del que acabes de dir. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Fins aquí a futbol.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos Irreal.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premimos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
5 minuts i les 4, parlem de bàsquet ara. Albert Díez, bona tarda.
Batllori, bona tarda a tothom. Què tal, Joan?
Molt bé, home, que arrenquen avui els play-offs de la Lliga CB.
Sí, arrenquen avui. En realitat, des d'avui fins divendres tenim tots els dies bàsquet i tots a les 9 de la nit. Per una part del quadre, arrenquen avui amb aquest València-Bascònia, entrenador de València, Joan Peñarroya, el que es vincula amb Bascònia la temporada vinent. Demà, Real Madrid-Baxi Manresa. Dijous, Joventut de Badalona, Lenovo Tenerife, i divendres, Barça Herbalife Gran Canària. Recordo, són eliminatòries de quarts de final al millor de tres partits. És a dir, que València, Real Madrid, Joventut i Barça, que tenen el factor pista, no va la badar si no volen veure's ràpid, si és que perden el primer partit contra les cordes.
I l'Uni Girona i el Bàsquet Girona uneixen forces, per què?
Sí, doncs mira, pel bàsquet base femení. Espar, Uni Girona i Bàsquet Girona unifiquen i comencen a tenir bàsquet base femení. Laia Palau serà la coordinadora per part de l'Espar Uni Girona. Els equips competiran sota la denominació de Bàsquet Girona Uni Laia Palau.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Ara parlem d'handbol. Saludo al Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Hem sabut aquest matí que el Kiel serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions, de la Final Four.
Sí, de los tres posibles rivales en semifinales, el Barça le ha tocado el Kiel alemán, el único al que no se había enfrentado en la fase de grupos. Los alemanes quedaron segundos de su grupo a un punto del Albor y en cuartos eliminaron por solo un gol de diferencia al PSG. En su equipo destacan el portero Landing, el central Sagosen y el extremo Ekberg, considerados los tres o de los tres mejores jugadores del mundo en sus respectivos puestos, pero tendrán la baja del pivote Pekeler por lesión. Y la Bundesliga es segundo a cuatro puntos del líder, el Magdeburgo. Carlos Ortega es el técnico del Barça.
No estaba muy preocupado por quién nos podía tocar. Kiel es uno de los grandes clubes de Europa, ¿no? Sin duda. Yo creo que una de las claves será el defender bien el 7 contra 6, que lo juegan muy a menudo, muy bien, ¿no? Y luego el factor Landín, que puede ser muy importante también.
La semifinal es sábado 18, Barça-Kiel a las 6 de la tarde, y la otra semifinal, Vesprem-Kielce, la final el domingo.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Passem també per Roland Garró amb l'Àngel García. Hola, Àngel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Estamos pendientes hoy, entre otras cosas, de Paula Badosa, que debe jugar en breve, ¿no?
Bueno, va a tardar ¿sí? todavía, porque se están matando a palos aquí en la pista central de Roland Garros el francés Songa y el noruego Ruud. Ruud, uno de los favoritos, Songa, el que puede ser el último partido de su carrera, pero jugar contra un francés en París, y es lo que tiene que hacer Paula Badosa. Luego, por cierto, es muy complicado, porque está esta pista llena, porque no hace más que animar a Songa y cuesta ganarles. Así que nada, van todavía en el tercer set estos dos y empate a uno, o sea que se va a retrasar toda la jornada. Y yo creo que Paula mínimo 6 de la tarde y seguramente un poquito más.
Perfecto. Perfecto. Oye, ayer bien Nadal, sacó muy bien el partido y lo mejor, Ángel, es que no vimos ni rastro de los problemas físicos que tenía, ¿eh?
Sí, a ver, él sabe que en los partidos poco exigentes los va a poder solventar bien. Ahora hay que ver cuando lleguen las curvas y haya que irse a 5 sets o haya que irse a 4 horas de partido, si va a poder aguantarlo igual. Ya hemos contado durante toda la semana que juega infiltrado, que le quieren dormir el pie y que él cree que no le va a molestar mientras compita. Luego, evidentemente, le duele antes y después de los partidos. Pero bueno, el partido fue bueno, la derecha funciona, está rápido de piernas. Yo vi a muy buen Nadal, hubiese firmado yo y él, vamos, que me lo dijo después, ese debut seguro, y sobre todo con lo que sucedió hace 12 días en Roma. Y a ver, ahora llega la segunda ronda, juega contra un francés también, con lo cual va a estar el ambiente muy caldeado, y a ver si sigue ganando sensaciones.
Perfecto, estamos en contacto, Ángel, gracias.
Un abrazo, Joan, cuídate.
Superstar. ¿Cómo está esta ciudad que le roban a Vettel una mochila y tiene el hombre que coger su patineta para seguir a los ladrones de la mochila y tal? Pero, ultimísima hora, ¿eh? Problemas de la presión alta en fútbol, según el manual de Carlo Ancelotti.
Yo no puedo ir a la presión arriba si tengo un jugador que es gordo, por ejemplo. Tú tienes que presionar arriba, jugador delgado, fino, fuerte, gordo. Lo pongo dentro del área de penalti a rematar fuera. Es un ejemplo claro, ¿no? Perfecto antes de una final.
Dígase que sí, mister. No sé de dónde ha sacado Kike Iglesias lo que ha sacado. Echan a Vicente Moreno porque no gana fuera de casa y van a por Raúl. 14 puntos de 57 posibles con el Castilla este año. En fin, última hora, Marcelino no continúa al Athletic de Bilbao. Mar Márquez entre los candidatos al Princesa de Asturias de l'Esport.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
L'enquesta Barça, Alves ha de cada un any més. Creieu que sigui el 39%, que no el 61%. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.